Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Per avui tenim dues novetats i un nou títol del cicle 5 de cinema infantil en català i a l'agenda sessions de cineclub i d'òpera, també al Cine Olot.
També avui tenim la nostra col·laboradora, la Sandra Sotillo, que ens portarà tota la informació pel que fa a les sèries de televisió en la secció que es titula Capítol a Capítol.
A l'actualitat, que farem? Doncs un repàs als Òscar que es donen la propera matinada del diumenge al dilluns i ens aturarem també a parlar d'una categoria, la del cinema d'animació.
I acabarem, com sempre, amb el concurs on demanàvem el títol d'una pel·lícula amb la destrucció del planeta com a escenari de fons.
Comencem, doncs, amb la nostra recomanació de la setmana.
Ja ho sabeu, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia relacionada amb la diada del 8M, el cap de setmana passat es va donar una curiosa i lamentable notícia en el transcurs d'un acte cultural celebrat a la localitat madrilenya de Collado Villalba. Un monòleg feminista programat al Teatre Municipal va ser interromput quan la regidora, ara ja exregidora del PP, va pujar a l'escenari i va voler tallar la intervenció de l'actriu que hi actuava.
Quina és la idea, doncs, lamentar com interpreten alguns el que en diem llibertat d'expressió i celebrar, d'altra banda, l'actuació del públic que ràpidament va reaccionar aconseguint fer fora a la política en qüestió. Què us recomanem? Todos los hombres del presidente, estrenada l'any 1976 i dirigida per Alan Pakula, una història sobre com el quart poder, en aquest cas la premsa, a vegades interpreta perfectament el concepte de la llibertat d'expressió com un servei als ciutadans. La podeu veure a Movistar Plus, Amazon Prime Video i Apple TV.
Aurònics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Todo empezó con un hombre.
Torrente.
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 Un hombre que aprendía a moverse entre los poderosos hasta proteger al propio Estado. Sobrevivió cuando todo se vino abajo y acabó liderando a los suyos. Su historia es la historia de España. Y todo esto nos ha llevado hasta aquí.
Señor Torrente, es usted mi presidente.
Doncs vinga, és vostè mi presidente, estem parlant de la pel·lícula Torrente Presidente, sisena entrega de la saga d'aquest personatge, interpretat per Santiago Segura.
Ja feia massa que trigava a
sí,
arribar.
Sí, i recordem una mica que la primera pel·lícula que va fer, que era Torrente, el brazo tonto de la ley, el seu primer moment va tenir un èxit absolut, aquí que anem fins a la sisena entrega, va agafar un personatge amb un perfil molt clar, ex-policia, masclista, racista, franquista, vividor, bevedor, client de prostíbuls, consumidor de droga, fanàtic del Fari, seguidor de l'Atlètic de Madrid, és a dir...
Allò que en diem una joia.
No, i va fer un retrat molt clar, Santiago Segura, que l'ha mantingut. En aquesta nova entrega, hem de dir que s'ha rodat al municipi d'Anchuelo i en un bar de Madrid que el van decorar per l'ocasió, és a dir, amb tota la parafernàlia de l'extrema dreta, per poder-ho fer aquí i evitar filtracions, l'equip de producció va rodar sota el títol fictici de Los años que me quedan.
Imagina't.
L'argument en concret ens presenta Torrente, aquest personatge, que després de totes les aventures que han anat passant, perquè estem a la sisena entrega, decideix que és l'hora d'intervenir en la política del país i portar Espanya pel camí que, evidentment, ell personalment creu que és el més encertat.
crec que pot ser, per l'enrenou que he vist ja aquí a les xarxes, en general, pot ser un moment interessant de veure com tracta aquest, més quan has parlat de la parafernàlia d'extrema dreta, en el moment social i polític que ens trobem, no hi ha sols aquí en aquest país, sinó a mitja Europa,
arreu. A tot arreu,
veure realment com fa el perfil d'aquest nou personatge que va encaminat a la política. I perquè hi ha molt... Són milions els que ho veuran,
bueno,
aquesta
que
pel·lícula.
Diem,
són molta gent.
Torrent és d'aquelles pel·lícules que arrossega masses. Ha passat des de la primera entrega i és, fins i tot s'havia dit en moments, parlem ja de 6 entregues, que el cinema espanyol anava de baixa els números, que una de les pel·lícules que el feia pujar els números a nivell de l'estat espanyol era tot quan es publicava quan es presentava una pel·lícula de Torrent.
I en aquest sentit cal dir que a favor de Santiago Segura no és només amb aquesta saga, sinó amb altres.
Amb altres, Padre Masqué 1, etc.
I ha aconseguit, no diré salvar ni molt menys, però sí remuntar moltes vegades molts números importants en el cinema espanyol. En el repartiment, què hem de dir? Doncs que evidentment hi són absolutament tots. Hi ha Santiago Segura, Carlos Areces, José L. Román, Fernando Esteso, Gabino Diego, Ramón Langa, Leo Harlem i etc etc etc. El director, com diem, Santiago Segura, ha escrit el guió també de la pel·lícula i que, a banda de fer aquesta particular saga de Torrente, com comentàvem, ha fet pel·lícules com Sin Rodeos, Vacaciones de Verano i tota l'altra saga interminable i que no ha acabat encara,
no.
Com és la de Padre No Hay Más Que Uno.
Monsieur le Président de la République.
Alors, qu'en pensez-vous?
C'est très beau. Qui en est l'architecte, Monsieur le Président?
Monsieur, vous avez remporté le concours de la défense.
Boum.
Yeah. Qu'avez-vous construit dans votre carrière?
Ma maison et 4 églises.
Alors allons vite et faisons bien.
C'est tout à fait concluant.
Mitterrand est mon client.
Poon est vurderé à 1,3 milliards.
Subilon est l'homme des Mitterrand.
Subilon m'a informé que vous travaillez avec André.
If you keep the current configuration,
doncs bé,
you will be locked.
Del Torrente passem ara a un drama biogràfic, Francesc, com podeu escoltar, basat en fets reals. Es titula El Arquitecto. És aquesta producció que vol deixar constància d'un dels fets arquitectònics recents en la història, més espectaculars, i que té com a escenari precisament la capital de França, París. És una reivindicació del nom d'un arquitecte que va, al seu moment va donar molt de què parlar i se'n va parlar molt al llarg dels anys en què es va construir la seva obra i que aquí coneixerem a fons. Es va presentar la pel·lícula a Cannes i després al Festival de Gijón els Premis César va guanyar el de millor disseny de producció i millors efectes especials.
Ho entendreu ràpidament perquè sí, d'efectes especials la pel·lícula n'ha de tenir i en té força. L'argument, l'acció té lloc a l'any 1983 i després de convocar el concurs més important de la seva història, el govern francès dona el premi a un arquitecte del tot desconegut. El seu nom és Johann Otto von Spreckelsen, que és un professor d'arquitectura de Copenhague que fins aquell moment només havia construït casa seva i 3 petites capelles.
Veus?
O ermites. De cop i volta estan totes les portades i el que més important, acaba de rebre un encàrrec de projecció artística, política i econòmica del tot espectacular. No, és ni més ni menys que la construcció de l'Arc de la Defensa de París. En el repartiment, d'aquí ve això que et deia dels efectes especials a l'hora de fer el procés de la construcció.
Exacte, ara ja el tenim construït i en aquell moment s'havia de començar.
En el repartiment, Claes Bang, Sitze Babette Knudsen i Xavier Dolan. I el director és Stéphane de Moustier, que també és l'autor del guió. Ell va debutar el 2011 a Bad Gons i després ha dirigit Terra Batuda, Cleo i Paul i L'Opéra, entre d'altres.
Aquesta jove pilota ha posat el gran premi de baix en l'aire! El públic embogeix!
Ser pilot és el meu somni.
Algun dia tu també correràs en una cursa.
No ho pots saber, això.
I tant que ho sé! Sóc endevina, noieta!
Benvinguts al Gran Premi d'Europa!
Això va de debò!
Una de les curses més esbojarrades que s'han corregut mai a Europa!
Aquest tio no està bé de la closca, ai...
I ara, el sabotatge.
Salvarem el Gran Premi!
Som un equip.
Doncs ara anem pels més petits de la família, perquè a les dues novetats que us acabem d'explicar hi hem d'afegir un nou títol del cicle 5 de cinema infantil en català, que ja sabeu que podeu veure els dissabtes i els diumenges a la primera sessió a un preu més reduït. En aquesta ocasió podrem veure la pel·lícula El Gran Premi. A tot gas, és una producció pensada per celebrar el 50è aniversari del parc temàtic Alemany Europa Park i que està protagonitzat per les mascotes del parc, Eda i Ete Euromous. En l'argument seguirem a Eda, que ella és la protagonista, que somia, com ara escoltàvem, en convertir-se en una pilot de cotxes de carreres.
I vist això, anem a veure com ens queda distribuïda la cartellera. Tornem a tenir un triplet, en aquest cas només el cap de setmana, perquè la primera pel·lícula és aquesta del cicle de cinema infantil en català. El triplet és El Gran Premi a Tot Gas, Cleaner Rescate Vertical i Scream 7. També tenim tres doblets, El Arquitecto amb Línia d'Extinción, Cobo Cabres amb Cumbres Morrascoses i Hoppers, la versió o la còpia en català, amb La Nòvia. I per últim, a les quatre sales restants, tenim en dues sales la mateixa pel·lícula, l'altra estrena, Torrente Presidente.
Perquè es preveu que hi haurà molta gent.
Exacte. I en les dues últimes, Hoppers, en aquest cas la versió castellana, i per últim, Balandrau, Ben Salvatge.
I ara apuntem agenda perquè tenim nova sessió de Cineclub amb la projecció del Jockey, dirigida pel director argentí Luis Ortega. És a través d'un conglomerat de gèneres, podem dir que hi ha comèdia, thriller, acció i drama, això sí, sempre amb ironia i humor. El director ens presenta Remo i Abril, una parella de jockeys que corren per un poderós mafiós anomenat Sirena. Un dia Remo mata accidentalment un cavall de carreres, que evidentment és molt valuós, i desapareix de l'hospital. El Jockey la podeu veure avui a 2:15 de la nit al Cinema Zolot.
Això per avui, però per la setmana vinent també tenim nova sessió d'òpera amb Les Bodes de Fígaro, una òpera bufa en quatre actes composta per Wolfgang Amadeus Mozart, composta entre 1785 i 1786 i estrenada a Viena l'1 de maig de 1786 sota la direcció del mateix compositor Mozart. Ara teniu l'oportunitat de veure-la al Cine Zolot dijous que ve, 19 de març, a 8:15 del vespre.
I per últim, noteu que precisament aquell mateix dia, el dijous 19 de març, la pel·lícula que podreu veure en versió original serà Línia d'Extinción.
Capítol a capítol.
Doncs vinga, amb aquesta secció el que fem ara és posar-nos al dia pel que fa al món de les sèries, i per fer-ho res millor que rebre la nostra col·laboradora i especialista en la matèria, la Sandra Sotillo.
Hola Neus, hola Jordi, som-hi amb les estrenes de les sèries més destacades d'aquest mes. Comencem amb Prime Video, que aquesta setmana ha estrenat Escarpeta.
Dos mujeres con las mismas heridas en la cabeza.
Lo que buscamos es un asesino en serie.
Este fue mi primer caso. Hay demasiadas coincidencias para que no estén relacionados.
Nicole Kidman es posa a la pell d'un dels personatges més famosos de la literatura policíaca, la forense Kay Scarpetta, que és la protagonista dels llibres supervendes de Patricia Cornwell. Scarpetta ja la teniu a Prime Video. I la setmana que ve, dimarts 17 de març, a Movistar Plus arriba Los que sobrevivieron.
Je cherche toujours à retrouver les gens pris en otage avec moi dans le couloir du Bataclan.
És una sèrie francesa que explica la història de 7 persones que van sobreviure juntes a l'atemptat de Bataclan de París l'any 2015 i com en els anys següents han intentat reconstruir la seva vida. Los que sobrevivieron, dimarts que ve a Movistar Plus. I l'endemà, 18 de març, Apple TV Plus estrena la minissèrie Mujeres Imperfectas.
Quería decir que estoy muy contenta de estar aquí con las dos personas que más quiero en todo el mundo.
Se ha encontrado un cuerpo a primera hora y creemos que es el de su esposa.
Podría ser la última persona con la que habló su amiga.
Thriller psicològic protagonitzat per Elizabeth Moss, Kerry Washington i Kate Mara. La història arrenca amb un crim que sacseja la vida de tres amigues de tota la vida. Mujeres Imperfectes, el 18 de març a Apple TV+. I la setmana següent, el 24 de març, tornarem enrere 20 anys amb el retorn de Hannah Montana.
Wow!
Serà un programa especial amb Miley Cyrus, que es tornarà a posar a la pell del personatge de Disney que la va fer famosa amb un programa especial d'entrevistes. I la setmana següent, el dimecres 25 de març, Prime Video estrena Bait.
Oh my god. Sharpay, are you going to be the next James Bond?
What?
Wait, it might be cap.
Can I have a look at that?
És una comèdia sobre tot el debat que hi ha a internet sobre qui hauria de ser el pròxim James Bond. La protagonitza Riz Ahmed, que també n'és el creador. Bait el 25 de març a Prime Video. I l'endemà 26 de març a Movistar Plus arriba Por 100 millones.
Estella colocando la pelota para botar el saque de esquina. Serrat ve a Kini, la pone dentro. Gol de Kini, gol de Kini. Ahí está el asturiano. El Camp Nou le adora. Vamos a escuchar a la...
Aún está mucho tiempo, Don, de pensarlo bien, ¿eh?
Tira, y mira para la carretera, no vayamos a tener un disgusto.
Pero no lo estás oyendo. Vamos a secuestrar al ídolo de miles de personas.
De miles, dice. De millones.
La sèrie recrea un dels segrestos més famosos de la història d'aquest país, el del futbolista del Barça, Kini, l'any 1981. Por 100 millones, el 26 de març, a Movistar Plus. I saltem a l'abril perquè Disney Plus estrena una sèrie sobre un dels dolents més dolents de Star Wars.
Los tiempos han cambiado. Y yo voy a mostrarte la galaxia tal y como es.
Maul. És el mític Darth Maul, el dolent de l'amenaça fantasma, que té finalment la seva pròpia sèrie animada. Es diu Star Wars Maul, Senyor de les Sombres, i arriba a Disney Plus el 6 d'abril. I ens quedem a Disney Plus perquè el 8 d'abril arriba també la seqüela del Cuento de la Criada, Los Testamentos.
Agnes Mackenzie, this is Daisy. Make her feel comfortable.
Daisy, where do you hail from?
Canada.
I imagine Canada is very different from here. Which makes me wonder, what did you come here for?
Està basada en la novel·la que Margaret Atwood va publicar anys després del Conte de la Serventa, Los Testamentos, el 8 d'abril a Disney+. I també el 8 d'abril, però Prime Video, estrena de la cinquena i última temporada de The Boys.
Mi poder es absoluto. A niveles que nadie hubiera imaginado. Pero me aguarda un destino aún más grandioso.
Pues alabado sea. ¿Y cuál es?
Serà el punt final d'aquesta sèrie protagonitzada per uns superherois corruptes que tenen tant de poder que saben que són intocables, una sàtira genial del gènere dels superherois i també una sàtira de la classe política, el desenllaç de The Boys el 8 d'abril a Prime Video. I acabem, ara sí, amb un dels retorns més esperats. El 13 d'abril a HBO Max arriba la tercera temporada d'Eufòria.
Unos años después del instituto... Mi vida igual no era lo que yo esperaba. Pero, de algún modo, por primera vez, empezaba a tener fe.
Hola, Rue. Me debes dinero.
4 anys després de l'última temporada torna aquesta sèrie protagonitzada per Zendaya. Ho fa fent un salt temporal i retroba els protagonistes enfrontant una nova etapa de la vida mentre continuen arrossegant els fantasmes del passat. Al repartiment tornen tots els actors principals, inclòs també Eric Dane, l'actor que va morir fa unes setmanes d'ela, però que ja havia gravat les seves escenes. I també entre les noves incorporacions destaquen Sharon Stone o Rosalía. La nova temporada d'Eufòria, el 13 d'abril, HBO Max. I això és tot. Ens retrobem el mes que ve amb més estrenes. Adéu-siau.
Gràcies, Sandra. Hem apuntat totes les novetats que tenim en quant a sèries de televisió.
I que són moltes.
Exacte, i t'esperem el mes vinent perquè ens en portis moltes més. Gràcies.
Sessió contínua. El programa de cinema a Ràdio Olot.
Doncs vinga, anem després d'aquest repàs a l'actualitat, i és que l'actualitat ens ho porta, evidentment, Òscar 2026. Sí. És a l'última sal en el campionat aquest de premis de principis d'any. La matinada d'aquest diumenge, com dèiem a l'entrada del programa de diumenge a dilluns, tindrà lloc la 98a edició de l'entrega dels Òscar al Dolby Theater de Los Angeles. Recordem la llista de favorites. Tenim Los Pecadores al capdavant amb 16 nominacions, tot un rècord. Seguida d'Una batalla tras otra amb 13. Després ens acompanya un triplet, que és Marty Suprem, d'en Salamet. Frankenstein i Valor Sentimental amb 9, Hamlet amb 8, i tanca la llista un un pòquer amb quatre títols, com són Fórmula 1, la pel·lícula, Bugonia, El agente secreto i Sueños de trenes. Què podem destacar de tot el que, evidentment, no repassarem totes les categories, però sí que a mi m'ha cridat molt l'atenció, i ho vam comentar quan es van fer les nominacions, la dificultat de saber qui pot guanyar el premi a millor actor i a millor actriu, perquè crec que feia molts anys que no estava tan disputat com aquest. Pel que fa a actrius, tenim a Jessie Brooke Buckley per Hamnet, Rose Byrne per Si pudiera te daria una patada, aquest títol tan original, Kate Hudson per Songs on Blue i Renate Reinsberg per Valor sentimental i, per últim, Emma Stone per Bugonia. I en el terreny d'actors, doncs, otro tanto, Timothée Chalamet per Martí Suprem, Leonardo DiCaprio per Una batalla tras otra, Ethan Hawke per Volumon, Michael B. Jordan per Los pecadores i Wagner Moura per El agente secreto, aquesta producció brasilera. No s'interpretaran, això sí que se sap ja, les 5 cançons premiades. Saps que normalment a la gala anaven passant cada X minuts les 5 cançons que estaven nominades. Aquest any no ho faran. Diuen que per una qüestió de...
De temps?
D'escurçar el temps. Ja veurem si realment això resulta o no. Només es cantarà alguna peça, però no totes les 5 cançons nominades. I la gran novetat que havíem comentat en el dia que es va anunciar és que ha nascut aquesta nova categoria de premi, que és el de millor direcció de càsting, que el que fa és reconèixer el treball d'aquells que fan la selecció del repartiment d'una pel·lícula.
Que és important, perquè moltes vegades hem dit que certa pel·lícula s'havia volgut proposar no sé qui que no la va fer, i tu penses en aquell actor i saps que la pel·lícula seria diferent, depèn de qui l'hagués interpretat.
Hauria estat diferent, segur. Per tant, veurem qui, per primera vegada a la història, guanya aquest Òscar al millor director de càsting, i les nominades són Hamnet, Una batalla tras otra, Martí Suprem, Los pecadores i Agente secreto. Difícil totes elles per saber per quina et pots decantar. Divendres que ve, no, programa que ve, evidentment comentarem com han anat les coses i si realment han coincidit allò que s'especula o allò que cadascú té en les seves preferències amb els premis que s'hauran repartit.
No marxem, però, dels Òscars i sobretot d'una de les categories, concretament la d'animació, que ha tornat a portar polèmica, perquè, bé, això ja ha passat més d'una vegada, sembla que els acadèmics, els dibuixos animats, no els importen massa.
És per crios,
tenen...
és per crios.
Sí, en consideració, perquè hi ha hagut unes declaracions d'un membre de l'acadèmia que ha reconegut que no hi paren atenció i que el deixen relegat com un gènere menor. Llavors, segons han publicat responsables de Tonhive, que és una aplicació d'animació, s'han trobat que diversos membres de l'acadèmia han decidit no votar la categoria de millor pel·lícula d'animació perquè no han vist les pel·lícules nominades.
Un error claríssim.
Que teòricament han de votar després d'haver vist les pel·lícules, és el que hauria de ser. Doncs directament, mira, em fa mandra, no me les miro i per tant no voto, relegant evidentment aquesta categoria com si fos una categoria inferior a la resta.
Que no sé si d'alguna manera tenen control sobre si has vist o no has vist la pel·lícula, no ho sé com funciona, però seria per investigar-ho.
En un món ideal hauria de ser, ara, no posaria la mà al foc, Jordi.
Correcte.
En aquest cas. Potser per això persones de pes com Guillermo del Toro, quan va recollir el seu premi per la pel·lícula Pinocho, va dir l'animació no és un gènere, és un mitjà, l'animació és cinema. De fet, és curiós que ara, i més amb la intel·ligència artificial, no veiem com s'estan fent trossos de pel·lícules en les que no hi ha res, és a dir, tot és digital, i no deixa de ser animat, perquè si entenem com la part d'animació, no només la tipologia d'animació, que n'hi ha de molts tipus. Tu pots fer una animació més realista, una animació amb 2D, amb 3D, una animació amb stop motion, ho pots fer de moltes maneres.
Però
vol dir
llenguatge
que és animat i que, per tant, no és real. A tots els efectes digitals ho són d'animats, no són reals. I amb la intel·ligència artificial s'està passant, ja s'ha fet amb algunes pel·lícules utilitzant aquesta tècnica per algunes coses, no deixa de ser animat allò també, no? Però, en canvi, ho col·loquem a una altra categoria, potser per aquesta associació que tu deies, Jordi, de que el cinema d'animació és de dibuixos animats per nens, que això és un subgènere dins de l'animació. Però vaja, sigui com sigui, el fet de tenir una mica aquesta idea que és per nens, doncs fa que potser ens trobem amb aquestes qüestions quan moltes vegades hem estat veient que a l'acadèmia s'hi presenten pel·lícules que no són només per nens, és a dir, que són per tota la
família. I més si tenim en compte que a vegades, aquí ho hem parlat, hi ha molts cops que tens el dubte de si una pel·lícula animada és ben bé per nens o no, per el tipus de diàleg, per les bromes, pel per les frases que s'utilitzen i dius, poder no és tant per nens sinó per més adults. És a dir, que encara més a favor de que el gènere animat és molt universal,
i que
molt obert.
I que hi ha molta feina darrere. Ara. Que no perquè tu vegis una pel·lícula animada vol dir que ha sigut fàcil de fer, més senzilla, i que darrere hi ha una feina monumental de direcció, de guió, de fotografia, de disseny, de... En fi, que el passa que no es veu, i segurament qui no és del ram o no és del món desconeix, com passa amb tantes altres coses, però vaja, la conclusió és que les pel·lícules d'animació es queden sistemàticament fora de moltes categories perquè podrien concórrer a la del que dèiem, a disseny, a fotografia, etc.
Millor disseny de producció o millor guió.
I no les hem vist habitualment, a excepció d'alguns reconeixements puntuals, sobretot se'n van a l'apartat d'àudio, és a dir, de millor cançó i banda sonora, és alguns dels apartats en el que alguna pel·lícula d'animació s'ha colat, i evidentment pel·lícules d'animació hi ha, és a dir, hi ha pel·lícules que són realment obres d'art, altres que potser no tant, com passa amb la resta de gèneres.
Exacte.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Pel proper programa us avancem que us portarem propostes del món dels llibres de cinema i també de les pel·lícules que podeu veure des de casa.
I ara anem a regalar entrades d'aquesta setmana. Recordeu que la pregunta que fèiem era al voltant d'una pel·lícula on l'escenari de fons fos la destrucció del planeta.
N'hi ha moltíssimes.
I n'hi ha moltes.
Entre les prou de 20 respostes, evidentment, encertades dels oients, ens heu dit Soy Leyenda, Planeta dels Simis, 2012, Mad Max, La Guerra dels Mons, Independence Day, Wall-E...
Torrente Presidente.
Aquesta veurem com acaba. En fi, entre totes les respostes que hem rebut a través del Facebook i de l'Instagram de Ràdio Olot, s'emporta les dues entrades Gentilesa de Cinemes Olot, l'Albert Arradellas, que ens ha dit Don't Look Up del 2021. Mireu amunt abans que caigui el meteorit.
I ara anem per la pregunta de la setmana vinent amb l'excusa d'aquesta estrena de la pel·lícula El Arquitecto, sobre la construcció de l'Arc de la Defensa de París. Volem que ens digueu sobre quina obra arquitectònica en faríeu una pel·lícula.
Penseu que n'hi ha moltíssimes.
Un món n'està ple.
Algunes ja se n'ha fet alguna pel·lícula i d'altres segur que no. Ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
Nosaltres cada setmana fem una obra, però de la defensa del cinema, cada divendres aquí a Sessió Contínua.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.